Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Això que sona és la Marató, l'arrencada de la Marató, el Suplement, en un dia que prestem molta atenció al càncer. Atenció a aquestes dades. Cada any arreu de l'Estat es detecten 1.200 nous casos de càncer infantil. Ara bé, per cada nen que té càncer hi ha 200 adults que també en tenen. Unes xifres que, tot i que són prou importants, fan que el càncer infantil estigui considerada també una malaltia minoritària. Nil Via, bon dia.
Què tal, bon dia?
On has anat aquesta setmana, Nil?
Doncs he anat a un hospital on la recepció és bastant sorollosa.
Això, Nil, és l'Hospital Sant Joan de Déu, oi?
Exacte, que és un dels centres de referència en el tractament del càncer infantil. Centralitza tant els tractaments dels diferents tipus de càncer que poden patir els nens i nenes, com també la investigació al voltant de les seves malalties. Aquest ambient que et deia, sorollós, és el que hi ha al vestíbul de l'hospital. En canvi, si agafem l'ascensor, arribem a una planta on el que se sent és això.
Silenci. On som ara mateix?
Doncs ara ens ho explica l'Anna.
Doncs ara mateix esteu a la planta 8a, és la planta d'oncologia, on tenim els nostres pacients que estan rebent tractament per alguna malaltia oncològica, rebent tractaments de quimioteràpia. Habitualment a la nostra planta estan ingressant aquests pacients, aquests petits, que han de pernoctar en l'hospital.
És l'Anna Negra, que és la coordinadora de la planta d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu. En el moment que visitem aquestes instal·lacions hi ha 18 nens ingressats. Tenen entre 1 i 17 anys. I aquí és on coneixem la mare de l'Ingrid, que és la Mònica Mazan.
Un 3 de juliol vam ingressar a l'hospital perquè a la meva filla li feia mal un colze. Van manar urgències i d'urgències ens van derivar a Sant Joan de Déu i bueno, li van fer una sèrie de proves, de cultius i de més, i ens van donar la notícia de que, bueno, que l'Ingrid tenia leucèmia.
Prop d'un terç dels nens i nenes que tenen càncer tenen leucèmia o càncer limfàtic. Són malalties que també trobem doncs, en persones adultes, però tenen orígens totalment diferents. Això és el que explica el director clínic d'oncologia pediàtrica de Sant Joan de Déu, l'Andrés Morales.
El càncer del adulto es un càncer del envejecimiento. En contrapartida, el càncer infantil, o càncer del desarrollo, como nos gusta llamarlo, es una enfermedad del desarrollo, con lo cual estamos hablando de enfermedades distintas. Biológicamente no tienen nada que ver. Y esto es muy importante porque la investigación y las drogas que sirven para curar y curar mejor el cáncer del adulto de poco nada sirven para el cáncer infantil.
Aquest últim punt, el dels tractaments, és molt important a l'hora de parlar sobre els diferents tipus de càncer que pot tenir un nen.
Per tant, Nil, com són els tractaments que reben aquests nens i nenes que tenen algun tipus de càncer?
Doncs bàsicament es treballa amb tres mètodes, que són la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia. Són, en general, eines bastante anticuadas.
Nadie lleva en el bolsillo un móvil que tenga más de 10 o 15 años. La quimioterapia que usamos a día de hoy es la misma quimioterapia que usamos hace 20, 30, 40 años. Y nadie llevaría en el bolsillo un móvil de más de 10 años. Es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Dónde estamos poniendo el dinero y dónde estamos invirtiendo en tecnología? El cáncer infantil necesita muchísimos recursos para que tengamos tratamientos modernos que se ajusten a las circunstancias actuales. Necesitamos mucha investigación.
Són, per tant, tractaments que no han evolucionat, que generen nivells alts de toxicitat als nens i nenes i que els poden provocar efectes secundaris.
Se estima que 2/3 de nuestros pacientes tienen algún efecto secundario a largo tiempo. Pero luego está la parte cognitiva, cuando tienes problemas de memoria, de razonamiento, es algo que no se ve. Y desafortunadamente esos pacientes tienen un alto riesgo de que el sistema les falle, porque no reconocen esta minusvalía. Y el sistema educativo no se adapta, con lo cual son niños que empiezan a fallar en la escuela, luego no pueden encontrar vías para una educación superior y acaban pues, siendo dependientes de papá y mamá durante muchos años.
Com és el tractament d'un nen que té càncer? Quant de temps s'ha d'estar a l'hospital?
Doncs sabem molt dels casos, però com a norma general, els tractaments duren entre un any i mig i 2 anys. Són tractaments llargs que passen per diversos períodes d'ingrés a l'hospital i, per tant, un dels objectius tant de metges com d'infermers és que l'estada a l'hospital sigui el més planera possible pels nens i nenes. I
habitualment, quan els nostres pacients es lleven, fora de totes les proves, doncs tenim la possibilitat de fer fisioteràpia a l'hospital. Després tenim també les nostres professores de l'escola, fan doncs, tot el tema curricular que tenen els nens d'exercicis, de deberes, i bueno, intentem al màxim que no sigui un dia avorrit.
perquè ens en fem una idea, Nil, com és la planta on estan ingressats.
Clar, doncs una de les coses que em va sorprendre més va ser que està totalment pintada en colors alegres, fins i tot té dibuixos a les parets, i hi ha una sala on tenen jocs, tenen instruments musicals i fins i tot una PlayStation. Per tant, no s'estan de res.
És un espai adaptat per nens, per tant, eh?
Ah, exactament, totalment. Això els ajuda a passar millor el temps que seran a l'hospital. També són molt importants les relacions que estableixen entre ells. S'acaben creant relacions d'amistat entre els nens i nenes que hi ha ingressats.
Hi ha vegades que tenen que ingressar nens i ens diuen, por favor, nos podéis poner juntos en la misma habitació. I ells mateixos es programen, no?, per fer d'estar junts a les habitacions, d'ajuntar-se d'una habitació amb una altra, de fer pues, bueno, coses junts. Eh? Sí que busquen aquella companyia entre ells.
Aquestes relacions d'amistat és des del punt de vista dels nens. Ara bé, el dels pares també és força diferent aquest punt de vista.
Clar, deu ser un moment molt difícil per un pare o una mare que et diguin que el teu fill té càncer, evidentment.
Clar, moltíssim. Així és com ho va viure la mare de l'Ingrid, la Mònica.
Quan ens van dir la vostra filla té leucèmia, jo em vaig imaginar directament que m'estaven dient que la meva filla es moria. Després, quan veus que et toca, dius, no, jo no, aquí s'ha de fer un canvi de ment, jo no puc quedar-me així. Vam començar a llegir, a informar-nos, i bueno, veus que cada vegada hi ha més possibilitats, i tant de bo algun dia això acabés doncs, com si fos una enfermedad crònica, no?
Clar, tampoc no és fàcil per a un metge haver de donar aquest diagnòstic.
Que su hijo esté diagnosticado con cáncer no es el fin, no. Es el inicio de algo, es el inicio de un camino que en el 80% de los casos va a acabar en la curación de la enfermedad y que hemos de abocar todos los esfuerzos a que el protagonista de la historia, que es el niño o niña con cáncer, el adolescente con cáncer, pues realmente se sienta protagonista, que entienda por qué tiene que estar en el hospital. Desde un lenguaje, obviamente, que ellos entiendan, pues explicarle qué es lo que está pasando, por qué está aquí.
Doncs 80% de curació, tot plegat missatges també positius.
Clar, molt. I és una part que crec que és essencial per aprendre a digerir la situació. Ara bé, per missatge positiu, el que l'Ingrid li ha transmès a la Mònica.
Papis, aquest està sent el millor any de la meva vida. Sembla mentida, però això és el pitjor que et pot passar com a pares. Però bueno, ella es queda amb la cosa més positiva i ella diu, jo aquesta malaltia me la menjo, soc forta i soc capaç de menjar-me això i molt més, i en canvi totes les coses maques que m'estan passant, o sigui, és brutal.
Més enllà dels missatges positius, també és molt important el suport que reben les famílies des de diferents àmbits, ja sigui l'escola dels nens i nenes, com tot l'entorn d'amistats. A més, en el cas de l'Ingrid, han posat en marxa una campanya per recollir fons per la investigació sobre el càncer infantil.
Què fan exactament?
Doncs han creat els Leucos, que són uns ninotets fets de feltre, que realment estan tenint molt d'èxit.
Pensàvem que era alguna cosa que li faria gràcia amb ella, de treure el seu projecte solidari per ajudar els altres, però bueno, han tingut una repercussió brutal que no ens esperàvem. De fet, se'ns ha quedat super, super gran, i gràcies als Leucos, a Candeles i altres projectes solidaris estem recaptant diners per la investigació.
Els trobareu per internet si busqueu Leucos by Ingrid.
En el cas de l'Ingrid i d'altres nens amb càncer, hi ha una paradoxa important. El millor moment per ells i pel seu entorn és precisament el moment en què els donen l'alta.
Exactament, que és el moment en què marxen de l'hospital i perden de vista l'hospital. Tot i que ens comentava la mare de l'Ingrid que ells viuen el dia sense pensar en què faran demà ni en el moment en què pugui marxar de l'hospital l'Ingrid. Ara bé, per la gent més propera als pacients, per l'Anna, per exemple, quan un nen surt doncs, de l'hospital, d'aquella planta, és un gran honor.
És que és un orgull. La veritat és que quan aconseguim doncs, aquest pas, no?, dels nens que se'n van d'alta, que després et venen a veure't, que encara se'n recorden de nosaltres, llavors et venen amb la nòvia i et diuen que ja han acabat les carreres. Bueno, això és una recompensa, és un reconeixement.
Doncs ens quedem amb aquest missatge al voltant del càncer infantil, aquesta alegria per veure com un nen rep l'alta i pot tornar a la vida normal. Nil, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Fem una pausa al suplement i tornem aquí, a la Marató de Catalunya Ràdio.